Bona nit, són les 9. Quan a Catalunya es diu la societat civil, és evident que estem parlant d'uns quants. No hi ha societat militar a Catalunya. Se suposa que allò que es vol dir, la societat civil, és que la societat civil és diferent a la societat política. La societat civil, però, sempre és la bona societat, dit en altres paraules. La societat civil, per estar completa, no pot prescindir dels empresaris o dels banquers, si és que en queden gaires, a Catalunya. Però, en canvi, per prescindir de la societat sindical, de la societat de les ONGs o de les societats que es dediquen a les coses menudes del conjunt de la societat, això sí. Dit això, però, és de celebrar que la societat civil habitual, sobretot la dels poderosos, es manifestin convenientment asseguts reclamant la gestió de l'aeroport. Tot plegat servirà algun dia, diuen, per fer bullir l'olla i per crear nous llocs de treball. L'administració aeroportuària espanyola és tan antiga i tan centralista que un bon toc de la dita societat civil mai no serà sobrer. Es tracta únicament de la gestió. No es tracta de convertir l'aeroport del Prat en un enclau independent amb bandera pròpia, himne i uniformes. Es tracta simplement de fer allò que toca. La societat civil no té res a veure en aquests moments amb l'aviació civil, i això no està gaire bé. Serà potser perquè el problema de la societat civil que avui s'ha trobat és precisament que és una societat civil, això sí, catalana. Hi ha motius per creure-ho. Si ara s'oferís per gestionar el Prat una empresa estrangera, potser no despertaria les suspicàcies que desperta ara la societat civil catalana. O és que entre Gas Natural i els alemanys i italians no ha passat el mateix respecte a Endesa, per exemple. Molt bona nit, són les 9 i 3 minuts. Aquest és el Cafè de la República, número 280. Tal dia com avui de l'any 1832 ens va deixar el senyor Goethe, Johann Wolfgang Goethe. I avui, a les 10 i 10 del matí, a l'Hospital General de Catalunya, a Sant Cugat, ha nascut un nen que es diu Lluís. Doncs ja que avui fa anys que va morir Goethe, comencem aquest Cafè de la República amb un pensament de Goethe que diu: actuar és fàcil, pensar és difícil. Actuar, segons es pensa, és encara més difícil. A la Diagonal de Barcelona, dos homes carreguen un vidre llarguíssim, i és curiós, però sembla que no portin absolutament res.
El Cafè de la República, Catalunya Ràdio, amb Joan Barril.
Pere Mas, què tal?
Molt bona nit i molt ben tornat, senyor Joan Barril, com estàs?
Tinc molt bons informes de la teva feina ahir, eh? Molt bé.
Es va fer el que es va poder, amic Barril. No sabem què estaves fent tu, però no ho direm.
Ui, si t'expliqués jo ara. Doncs bé, en tot cas, engalpar el vent de les illes.
Ah? Quina sort.
Sí, doncs això és veritat, i a més de parlar amb molta gent, doncs en aquella hora, més o menys, en què tu estaves amb això, estava amb un frit mallorquí. Un frit mallorquí no és un senyor, és un plat, eh?
Ah, caram.
Sí.
Que bé que el cuides, fregit, eh?
Doncs sí, anem a coses d'avions, perquè jo avui en sé molt d'avions. Entre ahir i avui...
Bé, avionets senzills, eh? Per anar aquí a les illes gairebé s'hi pot anar nedant.
Prova-ho d'anar-hi, d'anar-hi.
David Meca segur que
però...
pot anar, vol dir.
Això sí. El primer pas per reclamar un aeroport del Prat de primera ja s'ha fet. Podríem dir que ha estat un clam unànime. Més de 800 persones en representació del món econòmic i social de Catalunya han participat avui en un acte reclamant vols transoceànics i una gestió descentralitzada de l'aeroport. Un dels ponents d'aquest acte, Germà Bel, avisava que fer un aeroport competitiu serà difícil.
La qüestió és si podem tenir algunes connexions amb propòsit intercontinental. Aquesta és una qüestió rellevant. I el que sabem és que ciutats amb menys pes demogràfic i menys pes econòmic que Barcelona les tenen. Impossible no és, és només molt difícil.
La primera reacció des del Ministeri de Foment ha arribat en la veu d'un senyor anomenat Fernando Palau, que és secretari general de Transports. Parin atenció al que ha dit avui.
A veure.
Corresponde a las empresas elegir qué aeropuertos, si quieren establecer líneas con los Estados Unidos, qué aeropuertos deciden que deben de utilizar en Europa y qué aeropuertos deciden que deben de utilizar en los Estados Unidos y viceversa. Todo lo demás es hacer ruido y batir palmas.
Doncs bé, una mica de soroll se n'ha fet, és evident que el senyor Palau li és igual que vagin a Barajas, o que vagin a Brussel·les, o que vagin a Schiphol, o que vagin a Frankfurt. És igual, o això és el que ens ha semblat entendre, no? Perquè, vaja, Palau parlava gairebé com si fos un senyor europeu. Aquest acte reivindicatiu coincideix amb l'aprovació de la liberalització de l'espai aeri entre la Unió Europea i els Estats Units.
I això suposa que qualsevol aerolínia podrà volar des de qualsevol aeroport europeu fins als Estats Units. La mesura aprovada pels ministres de transport comunitaris també obre la porta a futures compres i fusions entre companyies aèries de les dues parts de l'Atlàntic.
Tindrem d'aquí una estoneta Andreu Mas-Colell, que va ser conseller d'Economia i Finances de la Generalitat i que és una de les persones...
No. Universitats i recerca.
Ah, d'universitats i recerca, és veritat. Jo sempre el veig com a Premi Nobel d'Economia, però per això deu ser que doncs, d'universitats i recerca i que, a més, és una de les persones que avui ha participat en aquest acte i ens l'explicarà. Avui fa exactament un any de l'anunci de l'alto al foc d'ETA i el dia d'avui segueix condicionat per la batalla partidista entre el PP i el PSOE i l'absolució d'ahir d'Otegi.
Eduardo Zaplana, portaveu del Partit Popular, assegura que els socialistes estan fent sessions a la desesperada i també ha acabat relacionant-ho tot plegat una mica amb el tripartit.
L'agenda política la están marcando exclusivamente los que de forma legítima, absolutamente legítima y en vías democráticas defienden la desintegración del Estado o los que también defienden la desintegración del Estado por vía no legítima, a través de la fuerza, a través de la violencia y a través del terror, como son los asesinos de ETA.
Justament a hores d'ara es fa a Barcelona un acte en favor de la pau a Euskadi. Allà hi ha el nostre company Ignasi Abad. Bona nit, Ignasi. Com està anant això?
Hola, bona nit. Doncs s'acaba just d'acabar fa escassos minuts els participants en aquest acte convocat per la campanya Sí al procés de pau, que han evidenciat la fragilitat del procés de diàleg amb ETA per acabar amb la violència a Euskadi, marcat per la creixent crispació política a Madrid, la poca flexibilitat dels estaments judicials en relació al món a Berzale i el mateix atemptat d'ETA a Barajas, una acció terrorista que el periodista Marcelo Tamendi, director del diari Iberia, aventurava que s'hauria pogut evitar amb un acostament de presos.
Zapatero mueve 150 presos en mayo y 150 en octubre. La bomba de la 3-4 es muy difícil. Yo no digo que no se pusiera, porque la decisión es de los que la han puesto. Pero 150 presos en mayo y 150 presos en octubre, no ya por razones humanitarias ni por blindar el conflicto, sino por blindarse políticamente. Y dice, bueno, yo al menos me blindo yo, ¿no?
Abans d'Otamendi hem parlat a la seu del districte de Gràcia de Barcelona, entre d'altres, l'exabat de Montserrat Cassia Just, l'advocada Gemma Calvet o el catant Fermín Muguruza, que ha demanat també valentia política a Zapatero.
Gràcies, Ignasi Abad. A les 10 en endavant parlarem, farem un petit reportatge d'aquest any de la treva d'ETA. Parlem ara del magistrat Pérez Trems. Ahir el Tribunal Constitucional va confirmar que aquest senyor està recusat i que no podrà intervenir en el debat de l'Estatut.
Doncs justament avui han hagut d'hospitalitzar-lo d'urgència. A hores d'ara, de fet, continua a l'hospital i pendent que els metges concretin la causa de la pèrdua de consciència que ha tingut aquest matí.
Els pagesos de la Plana de Lleida continuen en estat d'alerta per les possibles gelades de la nit que ve. En les últimes hores no hi ha hagut problemes significatius.
Però al Pirineu de Lleida també hi ha un altre motiu de preocupació relacionat amb el temporal i el fred, és la possibilitat d'allaus després de les nevades caigudes en els darrers dies. De fet, s'ha establert un risc de 4 en una escala de 5 sobre aquest particular. Compte, doncs, especialment amb els que es dediquen a esquiar fora de les pistes.
Per primera vegada en 10 anys, el preu mitjà del metre quadrat d'obra nova a Barcelona ha baixat en el segon semestre de 2006, segons les dades del Patronat Municipal de l'Habitatge.
Ha estat una reducció petita, però reducció al cap i a la fi d'un 1,1%. Pel president del Patronat de l'Habitatge, Eugeni Forradellas, aquest primer descens del preu en l'obra nova des del 1997 confirma una tendència.
Això lligaria amb totes les notícies de aterratge suau, dificultats en vendre, de certa contenció en els preus, etc. Per primera vegada nosaltres detectem això, que ja dic, encara que és un percentatge petit, és un percentatge que marca una tendència.
A Roma tot és a punt per celebrar les actes del 50è aniversari de la Fundació de la Unió Europea. El president Montilla ja hi és i s'ha entrevistat amb Romano Prodi. Allà a Roma tenim la nostra companya Teresa Sales. Hola, bona nit, Teresa. Què tal?
Bona nit. L'entrevista entre José Montilla i Romano Prodi ha durat més de mitja hora i ha servit per tenir una primera presa de contacte entre els dos polítics que fins ara no es coneixien. Segons fonts pròximes, el president de la Generalitat han parlat, entre altres coses, del procés de construcció europea, de les relacions Catalunya-Itàlia, sobretot des d'un punt de vista econòmic i també de connexions, sobretot via marítima. Montilla és a Roma, on demà participarà a la reunió del Comitè de les Regions amb motiu del 50è aniversari del Tractat de Roma. Aquesta celebració, precisament, també ha dut a la capital italiana el president de Convergència i Unió, Artur Mas, que ha aprofitat per reivindicar l'ús del català a Europa.
Nosaltres volem que en aquesta Europa unida, i més potent si cal, doncs aquesta realitat catalana i aquesta personalitat catalana quedin plenament reconegudes, no? Això vol dir que si en algun moment, per exemple, es revisa el Tractat de la Constitució Europea, doncs s'hauria de demanar definitivament l'oficialitat del català.
Mas també ha reclamat al govern que reobri l'oficina de la Generalitat a Roma.
Gràcies, Teresa Sales. El màxim representant de les Nacions Unides ha viscut avui en la pròpia pell la violència que cada dia pateixen milions de ciutadans de l'Iraq. S'estrenava pràcticament el senyor Ban Ki-moon. Doncs bé, Ban Ki-moon ha fet una visita sorpresa a Bagdad. I escoltin què ha passat enmig d'una roda de premsa que estava donant.
And I will consider, on the basis of my assessment through this visit.
El so correspon a un projectil de morter que ha caigut a pocs metres de l'edifici on eren, situat a la custodiada zona verda de la capital. El primer ministre iraquià, Nuri al-Maliki, acostumat a les explosions contínues a Bagdad, s'ha quedat impassible, mentre que el secretari general de l'ONU ha fet una cara d'ensurt profund, podríem dir.
Home, no és per menys, eh? El Nuri al-Maliki aquest ja pot estar basat, però el senyor Ban Ki-moon s'estrenava. Atenció, el tancament forçat de les emissores de TV3 al País Valencià és cada cop més proper. La Generalitat Valenciana ja té tota la paperassa judicial a punt i ha notificat Acció Cultural del País Valencià el tancament dels seus repetidors de TV3. És a dir, no cal que els d'Acció Cultural diguin són nostres, els vam pagar nosaltres, no cal que els ciutadans del País Valencià que van treure's els calés de la butxaca per comprar els repetidors de la televisió digital terrestre protestin gaire. Si el senyor Camps vol que això es tanqui, es tancarà i serà d'aquí una mica.
I en un principi, en qualsevol moment, poden ja anar a presentar els centres emissors. Acció Cultural i Eliseu Climent no donen la batalla per perduda i anuncia que plantaran cara judicialment i políticament.
I ara anem una mica de temps amb en Jofre Genoé. Hola, Jofre, què tal? Molt bona nit.
Bona nit, Joan. Com va anar ahir les turbulències?
Bé, bé, bé. Us ho vau fer bastant bé, eh? A més, hi havia sol i sempre això sempre ajuda, eh? Avui,
va,
concretament...
Ara poc, no va haver cap tempesta a la nit.
Bé, bé, bé. Una mica més de fresqueta, això és veritat, no? Però els pilots i tota aquesta gent ja sabien de que la tempesta havia passat i realment ha estat així. Va. Molt bé, eh? Vull dir, vau ser però molt, molt diligents i molt eficients.
Va, no serà tant.
Digue'm, digue'm què farem.
Avui és el dia de l'aigua mundial.
Sí.
Ja ho sabies, ja sí, n'heu sí. parlat i tot.
Quan hi ha un dia d'alguna cosa, senyal que aquesta cosa va malament, eh?
Exacte, perquè, bueno, l'eslògan és com afrontar l'escassetat de l'aigua i està enfocat una mica per reclamar un repartiment més sostenible, eficient i equilibrat a tot el món. És l'anècdota del dia d'avui, que demà, per cert, és el Dia Mundial de la Meteorologia, però en tot cas ja en parlarem.
Ja.
El pronòstic, i anant una mica al gra, doncs, és de tranquil·litat aquesta nit. Encara farà fred, encara hi haurà glaçades, però no tan intenses ni tan generals, i només parlem d'alguns núvols en el Pirineu, difícilment amb precipitacions, i de tramuntana a l'Empordà. Demà, nou canvi de temps. S'espera que a partir de la tarda les nevades es tornin a reactivar en el Pirineu, però no seran ni de bon tros tan intenses com les que hem tingut. Les més importants, un cop més, en el vessant nord, la cota de neu més amunt, cap als 900 metres aproximadament, i la resta del país un augment de núvols difícilment enruixats, potser cap a les comarques de Girona, al llarg de la tarda, poca cosa en general. Cap de setmana una mica insegur, no acabarà de fer net del tot.
Molt bé, gràcies. Fins aquí una estona.
Ara.
Adéu, Jofre.